Senyora Maite Bravo, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, la Maite Bravo és la regidora d'Acció Social, Cooperació i Habitatge de la Bisbal. Volem parlar amb ella sobre aquesta notícia que coneixíem just fa un parell de dies, en la que explicàvem que 13 famílies s'han quedat, 13 famílies que ocupaven un habitatge s'han quedat sense llum a la Bisbal.
Fa uns dies explicàvem al Supermatí que 13 famílies que ocupen un bloc de pisos a la Bisbal s'han quedat sense llum. Aquest no és l'únic cas d'ocupació, perquè l'Ajuntament de la Bisbal ha pogut confirmar una quarantena d'habitatges ocupats.
Bé, senyora Bravo, anem directament a interessar-nos primer per com es troben aquestes famílies.
Bueno, aquestes famílies porten 2 anys ocupant tot un bloc que pertany a la Caixa. I en el seu moment Servià Habitat havia fet contracte de lloguer social a algunes famílies i altres han continuat sense contracte. I la setmana passada Endesa ha tallat la possibilitat de connectar l'electricitat. I bueno, en aquests moments hem fet gestions amb Servià Habitat i amb Endesa. I l'última notícia que jo tinc és que aquesta setmana els hi posaran algun, avui o ahir els hi posaven
un generador.
No, el comptador és una qüestió que és Endesa qui ho ha de fer.
Val.
I els contactes que nosaltres hem tingut amb Endesa, ells només ho poden fer amb una relació contractual amb la propietat.
Per tant, Servià Habitat, diguem-ne, propietari dels pisos, posarà el generador?
Bueno, la Caixa és la propietària dels pisos, sí. I la intermediària que fa els lloguers socials i que fa les recuperacions és Servià Habitat.
Sí, és l'empresa que es dedica, diguem-ne, a comercialitzar la propietat immobiliària de la Caixa.
Sí. I han anat a contactar amb les famílies. Nosaltres vam parlar amb ells i els hem sol·licitat que posin els comptadors, perquè fins ara els contractes que hi havia, la part de comptadors i de subministraments l'havien de solucionar els llogaters. Nosaltres pensem que aquest tipus de contracte no és ben bé correcte, i ho vam parlar també amb Endesa i ens ha dit que no és un contracte, diguem-ne, 100% correcte, i suposem que Servià Habitat no m'ho ha comunicat, no he pogut contactar amb ells ahir, però pel que sé, a través de les famílies, és que els hi ha promès posar uns generadors i que de moment tindran el subministrament elèctric restablert. I penso que estan també, per l'última conversa que vaig tenir amb Servià Habitat, pensant en fer contracte social a totes les famílies.
Senyora Bravo, disculpi, perquè no sé si ho he entès. M'ha explicat que aquests pisos eren ocupats per aquestes 13 famílies i tot i ser ocupats, Servià Habitat els hi posa el generador? O el pas previ a aquest generador és que es faci un contracte de lloguer social?
Jo m'imagino que l'urgència és que hi ha menors. Per tant, l'urgència és tenir subministrament elèctric per poder mantenir, diguem-ne, un dia a dia digne amb les famílies que estan ocupant aquests habitatges. Són totes elèctriques, és a dir, aquestes persones sense llum no poden cuinar, a part de no tenir calefacció ni aigua calenta. Per tant, nosaltres l'última vegada que vam parlar amb Servià Habitat li van demanar que posés, que es fes responsable l'entitat financera, que és la propietària de l'habitatge, que es faci responsable dels comptadors. I m'imagino que és que aquest problema dels comptadors no és no es pot apretar un interruptor i que vingui el comptador. Si això és la comercialitzadora d'Endesa qui ha de posar el comptador, no és una cosa tan simple. I Endesa no posa comptadors si no hi ha una relació contractual amb la propietat. O ha de ser propietari o ha de tenir un contracte de lloguer.
Senyora Bravo, i com s'ha arribat a aquesta situació? Com s'ha arribat a que els hi tallin la llum? Aquesta solució que em planteja ara i que a priori em sembla molt correcta, fins i tot diria per la part de la Caixa, no? Que tenint uns pisos allí ocupats, com a mínim es fa càrrec d'aquesta gestió. Però dic, com s'ha arribat fins a aquest punt en què s'hagi de tallar la llum a aquestes famílies? Què és el que ha passat per arribar aquí?
La qüestió és que ja feia un mes i mig que es venien fent talls cada 15 dies perquè hi havia, diguem-ne, una llum d'obra, que es diu. Els subministraments generals estaven a nom de la promotora. Ara mateix, per la llei 24/2015, si hi ha usuaris amb informe de vulnerabilitat social, no s'estan fent talls de subministrament. Però com que la llum estava a nom de la promotora, es feien aquests talls perquè, bueno, perquè hi havia un deute i perquè no era un usuari social. Nosaltres, com a ajuntament, en el moment que feien el tall, contactàvem amb comercialitzadora i es tornava a reconnectar. El que succeeix és que la promotora ha normalitzat la situació i ja ara mateix s'acabava aquest tipus de relació amb la promotora, i Endesa va, diguem-ne, va tallar les connexions que s'estaven fent il·legals i que començaven a ser perilloses també, que aquest és un altre dels temes.
Digue'm.
Sí, perdona. No, en el moment en què es va produir aquest últim tall i davant la negativa d'Endesa de posar comptadors a les persones que no tenen contracte social, perquè ell ens havien dit que posarien el comptador a les persones que tinguessin contracte, nosaltres vam contactar amb Servihàbitat i en un principi van dir que no posarien, que no farien contractes socials, però després d'un dia suposo que...
Per quin motiu no volien fer aquest contracte social?
Bueno, perquè Servihàbitat, la veritat que és de les poques entitats, bueno, la intermediària de les poques entitats que els pisos que tenien ocupats els hi feien contracte social. I això es va, diguem-ne, trobar amb una contrapartida, que era que hi havia molta gent que ocupava pisos que sabien que era de la Caixa perquè sabien que els hi farien contracte social. Aquesta és l'explicació que ens ha donat a nosaltres Servihàbitat, i que havien deixat de fer aquesta política des del 2014.
És a dir, no fem contracte social perquè si no la gent ocupa els pisos amb aquesta excusa.
Crida, exactament. Exactament. I la qüestió és que des de l'última, bueno, entre la primera conversa i la última va passar un dia i l'actitud ha canviat. I d'entrada el que a mi m'ha dit Servihàbitat que estava estudiant era això, de fer contracte social a totes les famílies, i la petició que nosaltres com a ajuntament li vam fer és que si feien contracte de lloguer, que en aquest contracte de lloguer el comptador corres a càrrec de la propietària.
Està clar. Senyora Bravo, aquestes 13 famílies, podem fer-ne alguna radiografia així conjunta? Tenen alguna característica que digui, bé, és que han arribat fins aquí perquè, doncs no sé, perquè estan tots sense feina, perquè tenen molts nens? Quin és el perfil d'aquestes famílies?
El perfil d'aquestes famílies són víctimes de la crisi, i algunes sabem que venen també de no haver pogut pagar la seva hipoteca i s'han quedat sense habitatge. Després altres persones són persones que en aquest moment no tenen feina, però altres sí tenen, el que passa és que no poden assumir un lloguer, diguem-ne, a peu de mercat. Tenim famílies de diferents perfils. Tenim una dona sola, que és una dona que treballa temporades d'estiu, i la resta de l'any es troba en una situació una mica, diguem-ne, apurada. I altres persones són famílies que no treballen tampoc, que és família monoparental. En fi, hi ha un perfil variat, però sobretot jo crec que són persones que no poden accedir a un lloguer perquè els seus ingressos no els hi permeten.
Fa 15 dies, 3 setmanes, coneixíem la creació d'un estudi de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament en el que es detectaven 67 ocupacions, 41 de les quals havien estat confirmades per la policia municipal. Això encara és així? I si és així, quina és la sortida que se li pot donar a aquestes 67 ocupacions de cases o de pisos?
A veure, nosaltres des de que vam arribar a la regidoria vam començar a treballar tot el tema aquest sobretot dels pisos buits. A la Bisbal s'havia aprovat una moció en què es demanaria a les entitats financeres que lloguessin o que fessin lloguers socials amb els pisos buits, i des de que vam arribar vam començar a fer inspeccions i després també a buscar les dades primer dels pisos buits. Que hi ha un, havia un llistat de la Generalitat dels pisos cedits per les entitats financeres, però nosaltres ho vam creuar amb un registre que es porta a l'Ajuntament de, la, de les execucions hipotecàries. És a dir, quan hi ha una execució hipotecària que el pis passa a propietat de l'entitat financera, ho inscriu al, al registre. Creuant aquests dos fitxers amb les dades de feia més de dos anys, vam detectar quin pis tenia la categoria de buit. I després vam començar a fer inspeccions i vam detectar 41 ocupacions confirmades, és a dir, que la policia municipal va anar allà, va timbrar i li van dir sí, estem aquí ocupant, i 67, al voltant de 67, que pensem que estan ocupades perquè tenim notícies de que hi ha, diguem-ne, talls, o sigui, vull dir que agafen electricitat i aigua de manera il·legal. Què estem fent? Nosaltres, des del moment que vam veure aquest fenomen, no?, de que ja els pisos buits de les entitats financeres havien estat ocupades perquè hi ha una alta demanda d'habitatge a la Bisbal, hi ha gent en situació d'exclusió residencial, vam decidir anar cap a la normalització d'aquestes ocupacions. És a dir, si aconseguim, si aconseguim que les famílies siguin optin a un lloguer social, tant si ho fa l'entitat financera com si ho fa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Ajuntament, que està preparant una bossa d'inclusió, aquesta persona serà una persona normalitzada, pagarà un lloguer d'acord amb les seves possibilitats, però deixarà de ser una persona, diguem-ne, que està en una situació
fora. Deixarà de ser ocupa, vaja.
Digues?
Dic, deixarà de ser ocupa.
Exactament. L'ocupació és un fenomen que no està legislat i totes aquestes persones queden en un buit legal que no tenen ni, ningú tipus de dret ni es troben en situacions precisament com aquesta, que es poden quedar sense aigua, sense llum, que és una situació que nosaltres des de l'Ajuntament volem evitar.
Digui.
Sí, i és això, aquesta és la política. Estem tenint contactes amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per treballar coordinadament i també amb l'oficina del Consell Comarcal, l'oficina local d'habitatge, i entre tots suposo que aconseguirem, diguem-ne, reduir la tensió social que generen les ocupacions, perquè clar, hi ha diferents tipus d'ocupació. Per una part tenim la primera onada d'ocupacions que responien a gent que estaven en risc d'exclusió residencial perquè o no podien pagar el lloguer o no els llogaven, etc. Per una altra part hi havia pis buit disponible i es va fer aquesta primera onada, diguem-ne així, d'ocupacions que responen a aquesta necessitat d'habitatge. Però després hi ha hagut una altra onada successives que són més oportunistes, no? Que són de gent que han vist l'oportunitat d'ocupar sense, diguem-ne, sense que hi hagi cap mena de, bueno,
de causa justificable.
De problema legal, no, de problema legal, perquè com que hi ha un buit legal, no hi ha penes, diguem-ne, per les persones que estan ocupant una propietat que no és seva. Per tant, aquest buit legal el que ha fet és que, bueno, s'hagi produït una part d'ocupació oportunista i encara ara comença una tercera onada d'ocupacions que podríem dir-li salvatges ja, que fins i tot estan intentant ocupar habitatges de particulars, ja no són d'entitats financeres.
Senyora Bravo, no sé si s'hi han trobat, jo per proximitat conec alguns casos de persones a les que els hi han ocupat el pis i fins i tot conec casos de persones que es troben amb gent que els hi cobra uns diners determinats per obrir un pis perquè pugui ser ocupat. I els diuen, no, és un pis del banc, si tu em pagues, i en el cas que jo conec, en els dos casos que jo conec, estem parlant d'entre 300 i 500 euros. Em pagues 300 euros o em pagues 500 euros i t'obro el pis perquè el puguis ocupar sabent que és un pis d'una entitat bancària, etc, tot i que en algun cas, a més, després ha resultat que no era de ser del banc. Vull dir, no sé si s'han trobat amb aquest tipus de... jo gairebé diria màfies, fins i tot,
Bueno, aquesta és la paraula, perquè, bueno, havent-hi el buit legal i també una mica d'impossibilitat de que l'administració actuï en aquests casos, doncs sempre sorgeix qui aprofita aquesta oportunitat. En la Bisbal sí que ens van trobar. Ara sembla ser que està la cosa aturada. Hem fet també una sessió informativa, una primera sessió informativa en comunitats de veïns, amb Mossos, policia municipal i advocats, per informar de què es pot fer o què s'ha de fer quan es detecta una ocupació en la teva comunitat. I la resposta immediata és molt important per poder evitar que s'ocupin propietats que després és molt difícil, diguem-ne, revertir, no? Uh-huh. El que estem fent, doncs, és informant a les comunitats de veïns perquè sàpiguen com reacciona i fins i tot com poden prevenir aquestes ocupacions. I per una altra banda, estem treballant amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per poder aprofitar les sessions que les entitats financeres han fet a la Generalitat per aprofitar per normalitzar aquestes persones i, diguem-ne, eliminar aquestes tensions socials que es generen per aquestes dues, dos sectors que nosaltres com a administració hem de vetjar pels drets tant d'uns com dels altres.
Està clar. Senyora Bravo, deixi'm que li llegeixi alguns comentaris. El divendres varen publicar aquesta notícia, no?, d'aquest tall de subministrament elèctric. La varen publicar al nostre Facebook de la ràdio, igual que publiquem la resta de notícies. Deixi'm que li llegeixi un parell o tres de comentaris aleatoris dels que s'hi van fer.
Me'ls llegirà de bons i de dolents, suposo.
Sí, bé.
O tots són negatius.
Miri, jutgi vostè. El primer, només obrir, diu que treballi i no se'n vagin al seu país. El segon comentari diu, i ho llegeixo per ordre cronològic, diu: perdó, senyors de l'Ajuntament, es podrien passar per la caixa de les voltes i pagar-me el rebut del pis i la llum, i ja de pas, si em pagueu l'avís em fareu un favor, gràcies per la vostra solidaritat. I acaba amb un adjectiu FDP, que es refereix a la seva mare. Una tercera diu: jo també puc ocupar il·legalment una casa i demanar a l'Ajuntament que em pagui la llum i l'aigua, o si no sóc musulmà no podré. I bé, va tot en aquesta línia, no tenen per pagar la llum, però n'hi ha una fins i tot que diu: però cada família té 3 o 4 nens, és curiós. I després de tots aquests n'hi ha un que sí que diu: escolti, quina societat més entenedora, la Bisbal, mentrestant dona bé sortir a la foto, volem acollir, i els titlla d'hipòcrites a la resta de comentaris. Què hem de dir-li a aquesta gent que es queixa d'aquesta manera o que diu o que fa aquests comentaris en una xarxa social pública?
A veure, jo el que els diria és que en cap cas l'Ajuntament pagarà la llum i l'aigua a les persones que no els hi pertoca com a des de la llei pagar-lo. Nosaltres el que hem fet és les persones que estan en situació de vulnerabilitat econòmica, hi ha una llei que diu que no se li poden tallar la llum, però les comercialitzadores volen cobrar. La Generalitat ha fet un fons social per pagar aquestes despeses, i nosaltres seguim la llei i qui paga és la Generalitat. Jo el que penso és que s'estan escampant una sèrie de rumors, i ho diré, que juga una mica amb la ignorància de les persones i amb el comentari fàcil i amb l'anàlisi simplista, que posa a tothom en el mateix sac. No sé què pensaria la gent si moltes d'aquestes persones estiguessin al carrer. No sé si preferirien veure'ls al carrer o a sota un pont, de veure nens que no tenen el mínim per viure. Jo no sé qui pot fer aquest anàlisi tan simple i després escampar el rumor, perquè és una mica irresponsable. Jo el que demano és calma a tothom, demano també fer servir una mica la intel·ligència per pensar que tothom està intentant fer-ho el millor que es pot, i per una altra part que la democràcia i que les administracions han desenvolupat mecanismes per poder donar suport a les persones més febles. Jo crec que una societat intel·ligent i evolucionada i coherent i cohesionada sap que hi ha persones que necessiten ajut, i no per això els hem de titjar d'aprofitats. Perquè jo crec que qualsevol persona que perdi la feina, jo ara els hi faria aquesta pregunta a totes les persones que estan escoltant ara mateix el que jo estic dient. Si vostè o el seu company o tots dos perdessin la feina, tenen família, imagínense que no tinguessin família, en quina situació es trobarien? Aquesta és una pregunta que jo crec que tots ens podríem fer, perquè no és una situació volguda per la gent. El tema de si són d'aquí o són d'allà, jo crec que totes les persones que estan d'aquí, estan aquí, són d'aquí. I els seus fills més encara. Per tant, jo considero que pot haver-hi, diguem-ne, una emoció, no?, envers de ràbia, envers les injustícies. Però justament aquí el que estem intentant és treballar des de la justícia social, i jo el que dic aquí públicament és que totes les persones que estiguin en situació de necessitar suport de l'administració, de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i del Consell Comarcal, la tindran. Han de venir a serveis socials, que no és cap estigma, i els serveis socials són un servei de l'administració precisament que s'ha estructurat i s'ha creat per donar suport a les persones que ho necessitin, sense cap etiqueta. Quan una persona necessita ajut, necessita ajuda. I estem aquí per això. No estem aquí per regalar els diners. No estem aquí per regalar els diners a ningú. Ni per treure els diners a uns i donar-los als altres. Ni per treure-li el menjar de la boca a un i donar-li a l'altre. I, bueno, jo sé que aquests comentaris hi són. Ens preocupa perquè és molt fàcil, però jo li demano a tothom un esforç d'intel·ligència i d'empatia per posar-se una mica a la pell de l'altre i per pensar que tothom té dret a les mateixes ajudes i al mateix tracte i a la mateixa resposta.
De fet, nosaltres a la portada d'aquest mateix programa que fèiem ahir al matí, vàrem comparar aquest tipus de comportaments amb el comportament del noi gros de l'escola que s'aprofita del petit simplement perquè és més dèbil, perquè al final de motius, i dèiem, de motius per queixar-nos en tenim milers, de motius per queixar-nos sobre com les administracions gasten els diners en tenim moltíssims, de motius d'aquests, i contrastàvem a més posant-hi xifres, perquè al final les dades són empíriques i per tant no són interpretables. Contrastàvem els diners que es gasta l'Ajuntament de la Bisbal, o que inverteix, perdó, que destina l'Ajuntament de la Bisbal a polítiques socials, especialment amb relacionades amb els migrants, i les contrastàvem amb altres partides a les quals l'Ajuntament hi destina molts més diners. Dèiem, l'Ajuntament es gastarà aproximadament uns 7.000 euros, capítols de personal a part, aquest tipus de serveis, mentre si s'ha d'enderrocar parcialment la biblioteca, això podria s'estima entre 500 i 800.000. I després posàvem altres xifres d'altres administracions que són molt vergonyants. Parlàvem d'inversions, parlàvem de corrupció, etc, i dèiem, ei, motius per queixar-nos n'hi ha molts. Si la queixa principal és aquesta, al final és una qüestió de covardia.
Jo penso que també és una qüestió de manipulació, perquè diguem-ne, qui fa l'anàlisi tan simple, jo penso que és perquè no té altres arguments i perquè no té altra informació, sinó que la informació que li arriba és aquesta tan simple, que no la fa ningú des del coneixement real de quina situació. Jo li puc dir que a l'hora de fer les memòries dels serveis socials, el 70% de les ajudes se'n van per a persones que són d'aquí, d'aquí, diguem-ne, d'origen català.
Està clar.
Nosaltres això ho tenim comptabilitzat i fem unes... O sigui, i ens arriben les memòries del Consell Comarcal, i el 70% de les ajudes d'aquí són tots, torno a dir, però si aquí hi ha l'argument que només ajudem els de fora, no és veritat. I jo, diguem-ne que com a una cosa que m'interessa molt de treballar des de l'empatia i des de la humanitat és la convivència. La Bisbal no pot pensar-se d'aquesta manera. Estem en democràcia i hem superat èpoques en les que els drets de les persones no es tenien en compte, i jo crec que nosaltres som la generació més educada de la història i no hem de caure en aquests paranys tan simples i tan, diguem-ne, nascuts de la ignorància. No som ignorants.
Senyora Maite Bravo, regidora d'Acció Social, Cooperació i Habitatge de la Bisbal, gràcies per atendre la nostra trucada i ens agradarà també conèixer l'evolució d'aquestes famílies, perquè bo i entenent que ara necessiten aquest sostre, també ens agradarà saber quin és el moment en el qual troben feina i poden, diguem-ne, ja entrar en el mercat regular de l'habitatge de manera, diguem-ne, estable i sense haver d'estar pendents de si els tallen la llum o no, o de tot aquest tipus d'inclemències.
Moltes gràcies a vostès i, bueno, aquí me tindran sempre que necessitin qualsevol cosa.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
I bon dia a tothom. Adéu.
Adéu, bon dia. Ara falta 3 segons perquè siguin 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.